Macedònia, que realment tenen lletres per gairebé cada tema que toquem aquí, i aquest és de, sí, sí, aquest nen que descobreix que a casa per sota els llençols passen coses, i jo que sí, que hi ha algunes cases que per sota els llençols passen coses. Avui parlem d'aquest tema, d'on els nens, com es fan, i tenim una experta, l'Eva Bach. Bon dia, Eva.
Bon dia.
Autora d'uns quants llibres, un és Lo más cerca posible, bases per a una educació afectiva sexual sana. Tu ets pedagoga, mestra d'infantil i primària, formadora de formadors, de pares, assessores a, bueno, institucions públiques, privades, vull dir que ens has d'aclarir tantes coses. Vist que et miraves la cara quan anava explicant tot això, dic, a veure si potser alguna cosa de les que has comentat aquests llibres no hi coincideixes, però vaja, ens has de resoldre molts temes i no sé com vols que ho fem, això podem començar pel començament, no? Que és, Quan els comença a preocupar això, els nens, això del sexe?
A preocupar això del sexe?
O
a descobrir-lo és una cosa, descobrir-los molt aviat. De seguida, els primers anys, doncs, ells comencen a notar que hi ha parts del seu cos que donen més plaer que altres. A preguntar, al voltant dels 4-5 anys comencen preguntes ja amb una certa, veure, consciència, entre cometes, i evidentment a partir dels 8-9 en endavant, doncs això es va...
Pel que fa a aquesta descoberta del seu cos, anem fent en paral·lel, no? De nens petits, què hem de fer nosaltres? Hi ha aquesta cosa que t'hi trobes, que et passava a tu, que et deien, ai, què fas tot el dia amb la mà aquí dintre, saps, aquelles coses?
Sí.
Quina...
Jo estic d'acord amb que reaccionar amb naturalitat sempre dona a entendre que allò no és una cosa dolenta. El que passa que el que sí que s'ha de dir de seguida és on es pot fer i on no es pot fer. A mi em sembla que aquesta és la distinció bàsica. És que hi ha llocs on això ho poden fer i, per exemple, no ho poden fer en públic o no ho poden fer fora de casa.
Mm-hmm. Com sempre... els avis, per exemple, també. Que...
Clar, per exemple, seria més aviat lletget.
No ho entendrien els avis. No?
Els avis sí que diuen, clar, els avis amb això sí que notes que reaccionen més ràpid. Eh?
Diuen, treu la mà, marrano, és que marrano.
Aquí sí que notes que...
Exacte.
Aquestes conductes que tots recordem, o alguns recordem, de pati d'escola, és a dir, per exemple, jo era fa poc que la repetia en Antena 3 de matinada, Billy Elliot, no? Hi havia aquesta escena de Billy Elliot que una nena li diu, jo intentes en castellà, diu, si quieres t'ensenyo la raja i no sé què. Si tu, si un meu fill m'explica, avui a pati una nena m'ha ensenyat això i té 6 o 7 anys, diem que és una edat en què va, es passa això, m'he de preocupar, he d'anar a parlar amb el director de l'escola i...
El que és preocupant és el que és sistemàtic. Si això és una cosa que el teu fill cada dia t'explica coses d'aquestes, llavors sí que potser has de començar a pensar que pot passar alguna cosa i investigar què pot estar passant, però si un dia t'explica això, crec que, doncs tu escoltes i potser no donar-li més importància, però sí recordar allò que deia al principi, de que, home, en el pati de l'escola tampoc és massa adequat que us acostumeu massa a fer això.
Sí, van una mica sobreestimulats? Això existeix, aquesta sobreestimulació?
Home, mira, en una escola m'explicava una vegada, en una xerrada, m'explicaven unes mestres que havien trobat a nens d'infantil del segon cicle, de 3 a 6, els havien trobat sota una taula dient que estaven follant, uns nens petits, sí, no? I em preguntaven què s'havia de fer amb això. Clar, jo els deia, a veure, que això, el que s'havia de fer era treure'ls de sota de la taula i dir-los que això no ho fan els nens d'aquesta edat.
Tens la sensació que ara ja parlant jo com a iaio total, però que tens la sensació que jo quan necessitava estímuls m'havia de currar bastant, saps? Vull dir que havia de tenir un amagatall, buscar una revista, buscar l'excusa per si te la trobaven, i tot això ja tenia 25 anys, t'estic parlant d'abans dels 25 res. Però
sí,
ara et trobes, i m'ha dit gent, que m'han dit, home, internet, els nens tenen internet, això és tan fàcil, com que, saps? Una mare em va explicar que rastrejant les cerques del nen, allò que queden a vegades al Google, allò que les pots fer, doncs que buscaven paraules d'aquestes clau que a vegades busques al diccionari, que són aquestes, no sé què, tot, però clar, tu poses allò allà i poses imatges i dius, vaig provar-ho tot el que li havia sortit i vaig pensar, doncs han sortit moltes coses, trobo el meu fill, no? Perquè clar, tota la galeria d'imatges,
i
des de llavors que ho vaig fer i també de tant en tant ho miro i sí, surten moltes coses, no? Aleshores...
Per investigar, ho mires per investigar pel programa.
Ah, perquè vols que ho miri tu també.
Per estar més documentat.
Però jo crec que el porno d'internet sí que té un greu inconvenient a l'adolescència, no? Perquè sí que és molt present, de vegades sobre pàgines, fins i tot sense buscar-les. I els joves, que jo els conec una miqueta, estan barrejant una mica l'erotisme amb la pornografia.
Clar.
I és un greu perill, això, perquè llavors es troben que les nenes de la classe no fan el mateix que aquestes nenes que apareixen a internet.
No, exacte. El perill comença a ser quan connecta més amb les seves necessitats i amb el seu moment evolutiu, que és efectivament, com dius, a partir de l'adolescència. Aquí és on torno a dir que no tenim altra solució, a mi no se m'han acut cap de millor que els adults amb criteri que acompanyem aquests nanos i que els diguem aquestes coses, per exemple, que el que veiem a internet no és la realitat.
Molt bé, doncs anem a rebre més companyia.
Educar costa, oi, Mariona?
Bon dia, Mariona.
Bon dia.
Tu et va costar molt saber d'on venies? O...
No, a mi em van fer la teoria aquesta del jardinet, la llavor...
Tot això?
Sí, tot això. Sí.
Un clàssic.
Però després ja m'ho van explicar bé.
Jo recordo que els primers, abans de quart, era, teníem uns acudits que jo no entenia. M'explicava un acudit de sempre era, el pare volia posar el cotxe dintre un garatge i no sé què, i els repetia i pensava que no li trobo la gràcia. No recordo que tenia molt. I un també d'una manguera de dintre un, posant benzina, i tot. Jo pensava, això segur que és algú, perquè veig que riuen. Jo l'explicava a casa i es posaven vermells i dic, deu ser que hi ha alguna cosa aquí amb el cotxe o grans, però no, no.
Hi ha l'altra teoria de la cigonya, sí, que aquesta també és bastant extensa.
Hi ha la cigonya, hi ha la de París també, no?
Sí, sí, sí.
Que venen de París.
Doncs cap d'aquestes és la que saben o no coneixen els nens amb els que hem parlat, perquè ells, jo crec que ens sorprendrien molt, perquè abans de conèixer l'aparell reproductor a l'escola i tot això, ells ja es fan la seva pròpia versió. I a vegades tenen petites confusions.
Home, això tothom.
Perquè el pare ha introduït un òvul a la panxa de la mare i s'ha barrejat amb una cosa que no me'n recordo com es diu i s'ha fet un nen.
El pare posava el seu sexe dintre el sexe de la mare i que en el moment de més plaer deixava anar un espermatozoide o alguna cosa semblant que anava a l'òvul de la mare i de vegades si n'entraven dos doncs eren bessons.
Els nens i els pares tenen pito i les noies i les nenes tenen bull.
Jo no he sentit molts de noms.
Les collons.
Les collons.
La tita, la polla...
Són coses de nens petits que he sentit jo
sobretot. Els carols, els ous, les pilotes...
La figa, la patata.
Però sí. Sabeu com neixen els nens?
Sí. Sí. Sí.
Per la panxa hi ha els que tenen un problema i se'ls han de tallar de la panxa, sinó per la vulva.
Per què es pot fer l'amor? Per quins motius?
Per passar-s'ho bé, per guanyar diners i per tenir un fill.
Això de per guanyar diners, per què ho dius?
Per les prostitutes, no?
Que espavilats. I com els apretes, tu, Mariona, també. Sí,
no, home, no. Tenien 7 i 10 anys.
Ah, molt bé.
Eren grans, home, no. Per favor.
No tenen clar qui té l'òvul.
Plantegen no
la hipòtesi del típic home garrepa que només deixa anar un espermatozou.
Però saben molt bé
un,
que...
I si va bé, va bé, i si ja hi tornarem.
És l'home mono espermatozoi.
No està la cosa.
Però saben
no
molt
està,
bé
amb l'Euríbor i això no estem per anar llançant coses. No, no.
Sí, sí.
Molt bé, i els pares què diuen? Perquè els pares també hi hem parlat, no?
Sí, els hem preguntat si els hi costa o no tocar aquest tema, com reaccionen davant de certes situacions incòmodes doncs, que es plantegen quan surt la paraula sexe, perquè si una cosa caracteritza els nanos, a part de que són fantàstics, meravellosos
estupendos,
i tot això que diu els pares,
és el món i guapíssim, superdotat.
És la indiscreció.
Ah, sí? També són indiscrets?
Jo recordo una vegada que anàvem pel carrer i una parella davant nostra que s'estaven fent un petó. Mama, estan follant. I jo em vaig quedar, dic, nena, a més, prou alt com perquè els davant ho sentissin. Dic, no, nena, no, això és una altra cosa.
Jo recordo el tema de la llavor que es posa dintre de la mare. Jo crec que em vaig quedar tan perplexa com que es fa un fill menjant macarrons, o sigui, em sembla que no vaig entendre absolutament res.
Vergonya no. El que passa que penso que seria molt més fàcil contestar un interrogatori, no? Si ells anessin preguntant, tu aniries contestant, però el no preguntar, intentar posar el tema, ja et dic, és que a vegades costa, no? Costa Clar. Això, posar el tema i... Mira, nen, encara t'explicaré, és molt forçat.
Un comentari que tenien entre el Pol i un cosí seu de la mateixa edat, que deien, jo ja sé com es fa l'amor. Diu, el pare posa el penis a dins de la vulva. I l'altre li deia, sí, quin fàstic. Doncs els meus pares ho han fet dues vegades. Perquè som el Pol i la Berta.
Però jo sé que amb les amigues parlen de sexe. Jo sé que parlen del penis, de la vulva. Però a mi no m'ho diu. Jo crec que ella té consciència que hi ha alguna cosa de secreta, de vergonyosa.
Ja ho vaig entenent, o sigui que ho heu fet tres vegades, no?
Clar,
tocaré també, felicitats.
Jo tres, també.
Tu lluís només una, mira.
No, una, mira.
Però bueno, va anar bé, no, va anar
sí,
bé.
Sí, tinc un record fantàstic.
Molt bé.
Jo sí. Crec que seria la bomba, seria tenir un sexòleg de capçalera a casa, o una sexòloga, no? És a dir, que un nen tingués un...
Tenir-lo allà a casa, a l'habitació.
Igual que el pediatre. Doncs
molt bé, per aquí vas bé, per aquí no.
I que de fas passar de cangur, també. Tens cangur sexòleg tota l'hora.
Mira, Lluís, per exemple, el Pau, que només té 5 anyets, però ell ja té una mare sexòloga, que és la Carme Sánchez, i ell l'ajuda molt, això de tenir una mare que li pot dir amb tota naturalitat què és el sexe i cosetes tan bàsiques com aquestes.
Ara està amb el tema de, bueno, té molta, de tant en tant té nòvies, no? Vull dir que, i et demana, bueno, sí, sí, és bastant enamoradís, ens ha sortit bastant enamoradís. N'ha tingut unes quantes des de P3.
Tinc moltes, però no sé quantes he tingut. Anna, Elia, Sara...
Coses d'aquestes que les trobem com molt normals, no? De fet, un dia volia que li escrivíssim una carta a la Elia, que l'ajudés a escriure-li una carta. Però per què? Diu, per enamorar-la. Però en principi doncs, demana doncs, coses normals. Per exemple, ara tenim una gosseta i ha tingut doncs, la regla i això s'ha viscut a casa com molt normal. No? El fet de que jo tingui la regla, ell ho viu com molt, una cosa com molt normal i no hi ha cap tipus de problema. No? Podríem explicar-li i saber doncs, des del fet d'on venen els nens i tot això. I que sí, Pau?
Sí.
Llavors moltes vegades si tu amb un nano que et diu no veus, t'estan follant. Sí, no veus, estan fent l'amor, doncs es deuen estimar. Però deuen tenir ganes de passar una bona estona. No? Doncs clar, quan tu també contestes així, ells també, clar, acaben baixant el to perquè veuen que no t'estan... És que el problema moltes vegades és que t'enganxin. Quan ells veuen que hi ha una pregunta, sigui la que sigui, eh?, que no saps contestar, que a més et poses vermella com un pebrot, això has begut oli.
Sí que ho tenen, sí que endevinen quina pregunta t'incomoda.
Però i si no pregunten, què s'ha de fer? Perquè ho deia alguna mare, no? Fa un moment és que treure
sí,
el tema...
Sí, sí. Si no pregunten, s'ha de provocar d'alguna manera... I una manera de fer-ho és aprofitant qualsevol ocasió, des d'una escena a la televisió fins a algun llibre, nosaltres diem, deixem un llibre sobre la taula, fins a quan hi ha algun acudit, quan hi ha alguna història que hi té relació, que algú explica, sentim algun comentari. De totes maneres, amb la nostra actitud a casa, amb les qüestions que tenen a veure indirectament amb el sexe, com pot ser el tocar-nos amb la parella, el de fer determinades manifestacions d'afecte, d'estimació, amb això donem permís també perquè es pregunti. Vull dir que moltes vegades no es pregunta perquè de manera subtil no estem donant permís perquè es pugui preguntar.
Fer-ho obert, no? I si hi ha una mica de curiositat agafant.
Sí, és que la nostra intervenció dels pares o mares és molt important els primers anys. A partir de l'adolescència hi ha un canvi i tot el que no haguem dit fins aleshores és molt més difícil dir-ho.
Ja que som a adolescència, Eva, digue'm, a vegades tens la sensació que ara, potser per gent que sents a la ràdio, que ho expliquen o que quan es parlen aquests debats, que potser algun pare s'excedeix un palet de voler-ho fer tan bé, de dir, jo he sentit coses
ai,
com,
sí.
Jo els hi deixo a casa, els hi dic, aquí tens el llit dels pares, el que vulguis, els hi deixes tota la tauleta de nit, jo penso en mi, clar, a mi si als 16 anys els meus pares m'arriben a dir, mira, maco, Carlitos, aquí tens el nostre llit i aquí tens aquesta capseta, i jo hauria dit, mama, és que no tinc ningú que vulgui venir aquí, és que no, saps?
Sí, sí,
em notaria
sí,
molt
sí,
pressionat sí, si em diguessin, aquí tens el llit i la capseta, diria, bueno, on sí, busques sí. algú? Perquè jo, és fins als 25, no...
Això és fruit d'emocions nostres no ben resoltes, que nosaltres potser vam tenir una repressió, perquè jo penso 25 anys enrere o 30, i és que és un canvi radical amb l'educació sexual. Jo abans li deia al Carles, dic, a mi em fa riure anar a la ràdio a parlar de sexe, quan jo era joveneta no es podia parlar de sexe enlloc, i ara vinc a la ràdio a parlar-ne i dic, al meu poble diran, aquesta noia no ho semblava, no?
A Castellbell i el Vilar...
Clar,
sí,
imagina't, no? Imagina't. Llavors, doncs, clar, a veure, nosaltres hem patit com una repressió tan gran que ara pues, el de sempre, a l'altre extrem, posem-los-hi tot fàcil. Quan els hi posem tot fàcil, a banda de que és dolentíssim sobreprotegir-los, els hi traiem la seva part de descoberta, de misteri. Hi ha d'haver-hi una autonomia també amb això.
No ve morbo de fer-ho quan no et veuen.
De, clar
no?
que sí.
I has de tenir... El llit dels pares fa com angúnia.
Home,
no?
I tant, a mi el meu llit que no s'hi posin, si pot ser. Veure els llits de... No? El que sí. passa que després un ha de saber fer ha de saber tenir l'art de fer els ulls grossos i imaginar-se que hi ha certes coses que ja se les organitzen i que tu millor que no les vegis i ja està.
Maria, ens ha quedat pendent un testimoni, no?, d'un pedagog, oi?
Sí, el del Joan Portell, que a més de ser pedagog també és pare de dues nenes, de 10 i de 12, és a dir, en aquella edat crítica que us fa patir. I quines preguntes són les primeres que els hi van fer les nenes en matèria sexual? Doncs aquestes.
Preguntes moltes vegades fins i tot relacionades amb a l'hora de mirar un programa per la tele. Aquest ha dit follar, què vol dir follar, no? I aleshores el que fas és dir, doncs bé, mantenir relacions sexuals un home i una dona, o dos homes o dues dones, i són relacions sexuals que poden ser per aconseguir només ser plaer o perquè aquestes dues persones s'estimen com el teu pare i la teva mare. la funció que a casa ha de fer moltes vegades la família, que és el complementar aquesta informació que se'ls dona a l'escola o a l'institut a nivell de la relació afectiva que puguin tenir les dues persones que mantenen, o bé, si és el cas, que mantenen una relació sexual. Aquesta relació afectiva és la que ells han de veure que és la important a l'hora de mantenir una relació. Intentem que la meva filla gran, quan tingui les primeres relacions sexuals, sigui realment perquè ella vol i perquè ella ho ha desitjat amb la persona amb qui ho ha desitjat. És una pèrdua més del teu fill, del poder sobre el teu fill, no? Quan ell comença a controlar fins i tot les seves relacions sexuals, jo em sembla que ja l'únic que li falta és aconseguir alliberar-se econòmicament i fotre el camp de casa, i per, com a pares ens dol aquestes coses.
Sí, sí, la separació, aquella cosa que dius, se'n van, ja no és meu, aquest ja no és del tot meu, perquè veig que n'hi ha algú que el ronda, i el ronda bastant. Escolta, Eva Bach, abans d'acabar, hi ha una cosa que no ha sortit, però que sempre tenim present, allò que és com aquell fantasma que apareix. I si ens enxampen els pares, saps? Si són molt petits, això traumatitza o no traumatitza? Què hem de fer?
Ai, jo és que crec que aquí el sentit de l'humor és el millor, sempre. Agafar-s'ho bé i amb el codi que tinguis establert de llenguatge i de relació amb els teus fills, dir alguna coseta que li tregui ferro a l'assumpte.
O sigui, no dissimular, i... fer veure que estàs traient la brossa de l'ull del...
No, jo cola, crec que no.
Això no cola, el papa ha perdut un.
Home, sí. Si saps fer una cosa així, també ha de ser humorístic, això, eh? Ser capaç de, en aquest moment, fer veure que li treus la brossa de l'ull, també té la seva gràcia. Però crec que després fer algun comentari així humorístic, oh, és el millor, eh?
És un tema que dona per molt. El blog de l'Educar les Criatures, podeu continuar-hi parlant. Si no, la nostra convidada d'avui, l'Eva Bach, mestra, formadora de formadors, té uns quants llibres. Un, Bases per una educació afectiva i sexual sana, de Praxis, que es diu Lo Màster que Possible, però també tens Sedueste per seduir, Viure i educar les emocions, que és en la línia que ets amb el Pere Darder, conjuntament, que n'heu fet algun altre, no? També heu fet aquell,
sí,
Desedúcat, una proposta per viure i conviure millor. Vull dir que estic segur que la bibliografia de l'Eva també ens ajudarà, això que ens has intentat fer veure, que és com hem d'educar també en els sentiments i en les emocions. Gràcies, Eva. Fins una altra.
Moltes
Quan tinguem dubtes ja et trucarem.
Molt bé.